Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio per explicar què fa la gent amb internet i amb les tecnologies, i que aquest any us oferim en format podcast des de VilaWeb, www.vilaweb.cat o www.linternauta.cat, i també a través de 40 emissores de ràdio de tot el país, del Principal, País Valencià, les Illes, Andorra, Catalunya Nord, que evidentment cadascuna d'elles retransmet el programa a l'hora que més li convé. Com que és del podcast, també ens escolteu quan vos convé. Doncs aclarim, això està gravat dimarts cap al migdia. La referència temporal és aquesta, i cadascú ja sabreu en quin dia sou i com ens escolteu. Avui parlarem de codi. Codi. És fort, codi.
Llenguatge,
llenguatge, codi. És a dir, quan vosaltres escriu el Martí Crespo, benvingut.
Hola.
Sempre, cada setmana. Quan vosaltres mireu una pàgina web, vegeu una cosa més o menys que pot semblar una revista, o pot semblar un diari, o pot semblar una pel·lícula, o pot semblar el que siga, però no sé si heu fet mai la prova de, en el navegador, buscar una cosa que diu mirar el codi. Si no ho heu fet mai, doncs us recomano, mireu el codi, i aleshores apareix una cosa incomprensible. I aquella cosa incomprensible és el que fa possible que nosaltres ho vegem tot tan simple com una pàgina, diguem, de revista, no? El codi, bàsicament, és l'HTML, això és, n'hi ha una mica de complicació en tot això, i n'hi ha un salt últim en l'HTML, que és l'HTML5, del qual se n'ha parlat abundantment els últims temps i del qual nosaltres volíem parlar fa temps. I per parlar de l'HTML5 hem dut el Francesc Puig. Com estàs, Francesc?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i aquí parlar una miqueta de codi, com bé dius.
De codi. El Francesc és dissenyador i programador web, fpmweb.net és la seva web, i podeu allà mirar tot el que considereu convenient. I amb ell, i amb el Martí Crespo, com sempre, i amb el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Abans d'entrar, el Francesc feia la broma que jo em vaig quedar en l'HTML1, que era una cosa senzilla, que fins i tot un pàrvol podia crear una pàgina web amb això, i que ara cada vegada que veig...
Gràcies, Vicent, per dir-me pàrvol.
No, és veritat. Sí, jo sóc el... Jo em vaig quedar en pàrvols. Jo de pàrvols no vaig passar, però ara l'HTML5 és una cosa realment complexa, complicada i plena de detalls i de coses que has de tenir en compte, i has de programar. Això sí que ara ja has de programar. En qualsevol cas, com cada setmana, el Martí Crespo ens posarà en situació abans amb el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs com bé dèiem, Vicent, fa un moment, quan mirem una pàgina web, el que veiem són textos, imatges i àudios maquetats i presentats de manera estructurada segons un disseny concret o determinat. Però perquè tots aquests textos, imatges i àudios apareguin tal com apareixen, els dissenyadors web i els programadors, doncs, necessiten llenguatges informàtics. El principal és l'HTML, la sigla anglesa d'Hypertext Markup Language, que es va començar a desenvolupar inicialment com a llenguatge per compartir informació entre científics de tot el món. A partir de la dècada de 1990, amb la invenció del web, l'HTML va esdevenir el llenguatge bàsic per la creació de pàgines per navegadors. Des d'aleshores, el Consorci World Wide Web, W3C, s'ha encarregat de controlar-ne l'evolució, però el 2004, doncs, un grup d'empreses i institucions, doncs, com Apple, la Fundació Mozilla i Opera, el navegador Opera, va fundar un grup paral·lel amb l'objectiu d'adaptar l'HTML a noves funcions i usos típics de les webs més modernes, en podríem dir. L'HTML5, doncs, el que fa és incorporar noves etiquetes, els tags famosos, amb significat semàntic, o integrar directament elements d'àudio i de vídeo sense haver de passar, doncs, per programes propietaris, doncs, com el Flash de l'empresa Adobe, o fins i tot vol convertir-se doncs, realment en un veritable llenguatge multiplataforma que funcioni també, per exemple, doncs, amb les aplicacions mòbils, telèfons, pissarretes, etc. De l'HTML5, actualment doncs, encara en període diguem-ne de prova i abans de la implantació definitiva, com a llenguatge estàndard, doncs, se'n va parlar molt a la jornada HTML5 DevUp, que va organitzar Ideateca a Barcelona el 27 d'abril passat, o sigui, fa un parell de setmanes, i en què van participar doncs, 300 professionals vinculats doncs, a això, amb el desenvolupament web i les aplicacions mòbils. Tots coincidien doncs, bé, que amb l'HTML5 doncs, hi ha més rapidesa i facilitat d'ús a l'hora de navegar i també més eficàcia a l'hora de programar. I bé, entre els participants doncs, hi havia al costat doncs, de la presidenta de Mozilla Corporation, Mitchell Baker, doncs el convidat d'avui, Francesc Puig, que va fer-hi un taller de web a app, això, una mica centrat en els avantatges de l'HTML5 en el terreny específic dels mòbils.
És això. Deixeu fer una introducció perquè la gent ho entenga. Perquè la gent no... Jo crec que... I és bo això, que simplement s'han convertit en usuaris d'internet. No es preocupa en absolut el que n'hi ha al darrere. Però no hem pensat mai per què funciona internet, no? I funciona internet bàsicament per tres grans conceptes, però bueno, sobretot dos, que són la URL i l'HTML. La URL és que cada cosa té una adreça, perquè si no ja m'explicaràs com ho trobaríem. I l'HTML és aquest codi que tothom accepta i que diu que si poses un signe estrany i una B i a continuació una paraula, aquesta paraula té gent negreta. Per què? Pues perquè B vol dir bold i perquè un dia van decidir que es deia bold i punt, i s'ha acabat, i això no es discuteix més. No? A partir d'ahir, per tant, aquesta és la importància de l'HTML, del llenguatge de programació d'internet i encara més ara amb l'HTML 5, del qual el Francesc ens ve a parlar especialment.
Sí, correcte. Bueno, sí que és cert, no? És a dir, el dia abans m'he anat a dormir i l'endemà no em pensava que estaria amb la presidenta de Mozilla donant un modest taller, no? Perquè al final el que vam fer en la conferència, on el que jo vaig participar, al matí hi havia conferenciants a nivell internacional, especialistes en el món del videojoc, hi havia, com bé dius, la presidenta Mozilla, hi havia el director tècnic d'IMSD de Telefònica presentant l'Open Web Mobile, que és un dispositiu de codi lliure que ara sí que després més endavant ho comentem, i a la tarda el que fèiem i duíem a terme eren uns tallers més orientat a tecnologia, a programadors i de més, en els quals donàvem unes referències o donàvem unes pistes, unes pautes de com iniciar-nos en el món HTML5. En el meu cas, el meu taller, el que vam impartir va ser un pas de web a app, com bé deies, en el qual el que fèiem esment era això de programadors de l'entorn web, la programació tradicional, que deia el Vicent de HTML1, doncs aquesta evolució que hem tingut i hem sofert fins ara, doncs com podem fer el pas d'un concepte i un coneixement web a app, és a dir, desenvolupar aplicacions les quals ens permetin instal·lar el nostre desenvolupament pensat en web en dispositius com tablets, com smartphones, dispositius mòbils d'última generació. I llavors en això consistia una miqueta el taller. Dit això, el que sí que és cert és que l'HTML, com bé dèieu, ha sofert una evolució brutal. Van començar la versió HTML1, la 2, la 3, la 4, després va sortir un XHTML, que era una versió més evolucionada i pretenia enriquir una miqueta més aquest codi perquè fos més intel·ligible, més de cara a programador, perquè sí que el que és cert és que l'usuari que accedeix a la pàgina veu colors, veu negretes, veu imatges, però tot això darrere té un esquelet que ho fa aguantar i li dona una fluïdesa i un dinamisme a la pàgina, no? I llavors, després d'aquesta evolució, el que hi ha és un esborrany, que és l'HTML5, que està previst que el 2014 arribi ja com a estàndard i es pugui ja utilitzar de forma més oficial, per dir-ho d'una manera, i que els navegadors, d'ara en endavant, que sí que ara hi ha els moderns, com podria ser Chrome, Opera, Firefox, aquests sí que ja l'utilitzen, i en el cas de l'Internet Explorer, la versió 9 sí que en principi ja està ja pensat en que utilitzi bé l'HTML5. Les altres versions no poden utilitzar HTML5? Sí, poden utilitzar HTML5 utilitzant, diguem-ne, frameworks o elements de codi preestablert que ens permetin encapsular aquell concepte d'HTML5 en aquests navegadors més antics. El que sí que és cert és que el llenguatge està pensat per plataformes noves i navegadors nous.
Això, diguem, per entendre'ns, el navegador el que fa és interpretar. O sigui, el navegador és un programa que el que fa és interpretar aquest codi i presentar-lo gràficament. És això?
Correcte.
Bàsicament?
Sí, sí. El navegador el que fa és interpretar una URL, el que dèiem, una adreça web, en la qual allà es baixa un codi. Aquell codi pot ser executat en part de codi de servidor o de codi client. Al final el que veiem
el codi client és la teva màquina i el codi servidor és el del servidor.
Perfecte. L'HTML5, una de les filosofies que vol transmetre és aquesta, és a dir, precisament li dona més poder o li retorna la força en el navegador. El browser està més enriquit, el navegador té més poder. Llavors, des del navegador podem fer més coses de les que podíem fer abans. Un exemple, en el servidor nosaltres hi teníem la base de dades. Nosaltres allà és on havíem d'amagatzemar els nostres registres, és on allà dipositàvem la informació que havíem de peticionar cada vegada i en el retorn la podia mostrar l'usuari. L'HTML5, una de les coses que té, és web SQL, és una API dintre de l'HTML5, és una característica...
Ho estàs seguint moltes paraulotes ja, eh? API?
Sí. API, diguem-ne que seria...
API no era una planta que es menja.
Sí... No, seria, diguem-ne, una de les funcionalitats que ens dona l'HTML5. Sí, correcte, aquesta. Aquesta ens permetria, doncs, emmagatzemar informació en el client, com una base de dades. Això vol dir que si jo tenc el meu navegador i torno a entrar l'endemà, per exemple, aquella informació queda persistent.
És com una memòria caché.
Per exemple, és una de les característiques, eh? N'hi ha moltes més i podríem anar detallant, el que passa que...
Jo t'he baixat realment, no sé, se'n parla de l'HTML5, però després això en el concret, o sigui, jo sí, he vist webs i et dius, oh, espectacular, quines coses que pots fer amb l'HTML5, però clar, vull dir, tampoc acabes d'entendre doncs, tot el que, això, per exemple, el tema aquest no...
Sí, però l'HTML5 és curiós perquè la gent ens quedem més en les llums de neó, no? Dir, sí. Oh, es mou tot, oh, fa llumenetes, no?
Però suposo que és la millor manera de mostrar.
Segurament hi ha alguna cosa darrere que és més important que això.
Sí,
no?
Aquí el que estaria bé és definir què és HTML5. És a dir, HTML5...
Comencem pel començament.
No, diguem-ne, no és un llenguatge sol. HTML5 és un concepte tecnològic en el qual és un paraigües que desglosa tres funcionalitats. Una és el propi HTML5, és a dir, aquest codi. El Martí apuntava ja unes línies semàntiques, un codi més net, més llegible, més fàcil pel programador, més endreçat, etc. Per altra banda, hi ha un altre punt aquí dins, que és el CSS3, que són les fulles d'estils que donen aquesta presentació maca de cara a l'usuari. Aquestes fulles d'estil també ens permeten mostrar la informació d'una manera més enriquida i amb més facilitat. Per altra banda, hi ha aquestes APIs, aquestes plantes, aquesta funcionalitat enriquida que ens dona el llenguatge, que això ja seria la part més de JavaScript. JavaScript és un llenguatge de programació al qual programem per poder fer ús de funcionalitats de cara al client. Val? Aquest llenguatge, aquest JavaScript, és la tercera part, diguem-ne, que engloba aquest paraigües tecnològic d'HTML5. El JavaScript és on hi recauen aquestes funcionalitats enriquides que realment li donen un valor afegit a el que és el propi llenguatge HTML5. Abans l'HTML era un llenguatge client estàtic, per dir-ho d'una manera, va evolucionar més amb un DHTML, el dinàmic HTML, que ja ens permetia doncs, fer ús de fulles d'estil, més JavaScript, però tot era com una miqueta desendreçat. L'HTML5 el que ens ve a dir és endrecem-ho tot, ho aglutinem tot en un paraigües i anem a donar funcionalitats concretes en cada una d'elles.
Sí, que vols dir, perdona, vols dir que el JavaScript llavors ara forma part ja del nucli de l'HTML5.
Sí, conceptualment, és a dir, aquestes funcions que ens comporta l'HTML5 estan escrites en JavaScript. Llavors el que està clar és si volem aprofundir en HTML5 hem de dominar JavaScript. És un llenguatge bàsic de programació. Abans s'utilitzava JavaScript abans em refereixo a l'inici, no? Una miqueta l'HTML1 i de més per validacions de formularis, per detectar si teníem el plugin, és a dir, aquest programa instal·lat en el nostre navegador que ens permet reproduir pel·lícules de Flash. Si el teníem instal·lat l'adreçàvem l'usuari en una plana i si no el teníem instal·lat l'adreçàvem en una altra plana. Es feia un ús del JavaScript molt de validació, amb poca incisió dins la pàgina. Ara sí, ara JavaScript, des de l'aparició de jQuery o d'aquests tipus de tecnologia que ens permeten enriquir molt la web, fer aquestes animacions, aquests llums, aquestes transicions, això fa que el JavaScript sigui un ús bàsic. I l'HTML5 el que ens defineix és: senyors, teniu aquestes especificacions i la manera de programar-les és en base en codi JavaScript. Hi ha una sèrie d'atacs que ja havien predefinits en l'HTML5, que sí que és cert que no hem d'utilitzar JavaScript, ja directament amb allò ja ens dona informació, no? Comentaves el tema dels vídeos i de l'àudio, per exemple.
Sí, abans, per posar un vídeo, li havies de donar una ordre a l'ordenador de que anés a buscar un programa amb el qual es podia veure el vídeo, que el trobaria així o allà, i l'ordenador se n'anava, buscava allò, no sé què, tal i qual. Ara simplement li posaràs una etiqueta que dirà vídeo i el navegador ja sap que allò és un vídeo i posa el vídeo.
Correcte.
La qual cosa se suposa que guanyes temps de càrrega, velocitat, de tot.
Sí, i el que guanyes molt important és que, diguem-ne, a l'usuari no li obligues a res. Bàsicament, aquest codi que tu hagis generat el dipositaràs en la plana i saps que tots els sistemes operatius i tots els navegadors que et visitin, i tant com el que dèiem abans, dispositius mòbils com d'escriptori, executaran correctament aquell vídeo i te'l presentaran.
Vols dir que s'acabarà aquesta cosa tan pesada de que cada navegador interpreta les coses d'una manera? I perquè això ha estat... No, sí. Però això és una pallissa, no?
Sí, sí.
Si ho mires amb Netscape, Netscape ja no existeix. Si ho mires amb l'Explorer, que encara existeix, per desgràcia, doncs allò apareix d'una forma. I si ho mires amb Safari, d'una altra. I si ho mires amb Mozilla, d'una altra, no?
Sí.
Això és perquè al final no, el codi no és tan estàndard, o millor dit, sí, el codi és estàndard, però els navegadors no fan cas del codi.
Els navegadors, cada un tira pel seu cantó.
I això per què?
Pues bueno, perquè cada un d'ells, sí, són polítiques comercials, cada un d'ells vol tendir a que si... Clar, al final són especificacions. Si Opera participa activament en l'HTML5, ho està fent i defineix una sèrie de pautes i al final ell imposa una miqueta la seva llei, Opera per defecte tindrà aquell funcionament. Internet Explorer, per exemple, la versió 6, no fa cas pràcticament a res de l'especificació. Sí, no, bueno, jo sóc...
Hauríem de tirar-lo.
Sí.
Ja
bueno, crec que si els oients que ens escoltin que dissenyin planes web i de més sabran que l'Internet Explorer 6 és pues això, un desastre, i has de fer pràcticament una web explícita per Internet Explorer 6 i per la resta de...
Amb el problema que moltes grans empreses corporativament, per qüestions de corporatives, van amb Internet Explorer 6 o 7, no?
Sí, sí.
I que el 6 és una mica el precipici, no? És a dir, quan has de fer una web i t'hi diuen també l'han de veure del 6, sí, t'agafa ja el mareig i t'assomes al precipici i dius, ui, que alt està això.
És correcte, sí. De fet, l'Internet Explorer 6 és un... Bueno, has de començar a desenvolupar i a fer casuístiques per aquest cas concret de navegador.
No va haver una campanya a Amèrica de liquideu l'Explorer 6, que van haver moltes empreses que posaven un logo que deia: aquesta web no es veu en Explorer 6, feu el favor de tirar-lo. No?
Sí, sí, hi ha hagut.
Bueno, és una miqueta el punt d'inflexió. Jo recordo això, com dèiem abans, quan accedies a una plana, doncs hi havia aquell preloading, no? Aquella precàrrega que t'estaves allà mitja hora i al final veies dos imatges en moviment, una mica de música, i llavors ja et saltava, pum, el contingut. Allò va tendir a morir. En el cas d'ara és una miqueta el mateix, és a dir, tendim a abolir aquests navegadors que no facin un ús de la tecnologia eficientment, és a dir, estàndard, hem d'utilitzar llenguatges estàndard, perquè cada cop més aquella plana que nosaltres desenvolupem i que el client ens demanda, al final ho vol que es vegi bé a tot arreu i en tots els navegadors. Llavors el que sí que és cert és que fins i tot a l'Internet Explorer 6 ja han deixat de fer manteniment, vull dir que està ja pràcticament obsolet. La versió 1.9 de l'Internet Explorer sí que s'ha de reconèixer que han fet un pas important i que acceptarà un ampli ventall del que és l'HTML5, o com a mínim esperem
això. No hi ha discussió, eh? Vull dir, en el món mundial no hi ha ningú que diga: no, l'HTML5 no, hem de fer l'HTML no sé què, no, d'això no patirem.
No.
Està tothom d'acord que
la meva opinió és que l'evolució és l'HTML5, i el que també és cert és que s'està parlant de l'HTML Next.
Veus? Ja ho sabia jo, que no ens deixaria.
Tot i així no cal que en parlem, perquè pràcticament...
HTML Next.
Next, sí.
I aquest què fa?
bueno, és l'evolució de l'HTML5, o es vol començar a parlar, però ara bàsicament és un... Si això de l'HTML5 parlem que és un esborrany, que encara no està redactat i oficialitzat, i que hi ha una previsió de que ara el 2014 ja realment tinguem tancat i fet, aquest és un pre-beta esborrany, no?, per dir-ho d'una manera.
Una idea, no?
Però diguem, quan parles d'esborrany vols dir que n'hi ha una institució, la que siga,
sí,
que fa un document que diu, sí, aquesta etiqueta fa això, aquesta etiqueta fa allò, i si vols que passi això has d'escriure això. És això el
és
que
és això,
falta.
Sí. Com deia el Martí, el W3C, el consorci, el que fa és definir un estàndard al qual al final el que fan és desenvolupar-lo, testejar-lo i que els navegadors l'adoptin com a seu. I llavors això esdevé l'estàndard. És a dir, si ha d'haver-hi un mínim, per exemple, de navegadors que utilitzin aquest tag, aquesta etiqueta, aquesta metodologia, si aquest mínim es compleix, al final esdevé l'estàndard. I llavors qualsevol desenvolupador podem adaptar allò en els nostres desenvolupaments propis.
I qui és l'animal que ha començat a pensar en l'HTML Next d'aquest?
Vam veure un... De fet, en la conferència aquesta que va haver-hi el DevUp, hi havia un company que porta un blog d'HTML5 en el qual allà ja parlaven d'això, de l'esborrany, i va publicar un post allà que comentaven això, que es començava a parlar de l'HTML annex, que li titulen, no? I és una mica l'evolució del 5, però bueno, més que res,
no morirem encara per això.
No, de moment jo crec que això falta molt, i ens centrem en el 5 que...
Home, és bastant sorprenent que això, que el 5, per exemple, les primeres idees o el primer impuls és del 2004, o sigui, si es preveu que sigui, esdevingui l'estàndard, potser el 2014 són 10 anys.
Que 10 anys en internet, sí, és una vida.
A mi això em sorprèn.
Sí, no? Bueno, mira, un altre company que diu que 10 anys a internet és un any a la Terra. No, perdó, al revés. És
un any a internet, sí, o sigui, seria correcte. Un segle. O sigui, haurien tardat un segle en acabar.
Exacte, és a dir, a internet les coses van molt ràpids i al final els canvis has de tenir la capacitat d'adaptar-ho. De fet, avui parlem d'HTML5, estem provant aquestes APIs que dèiem de JavaScript, n'hi han que funcionen amb un navegador, llavors et surt una altra opció que fa no sé què, i constantment has d'estar desenvolupant i...
Per què?
Ah. Sí, sí.
I aplicant els conceptes que surten. Si voleu, per exemple, ens centrem, per exemple, en el cas multimèdia, l'HTML5, una de les coses molt bones que et du és simplement amb una etiqueta pots llençar el vídeo, com comentàvem abans. De totes maneres, un incís aquí al vídeo, hi ha un altre problema afegit que són els còdecs. És a dir, cada vídeo d'aquests et permet executar el vídeo si aquell ordenador, diguem-ne, que té aquell còdec instal·lat. Val? Sí que hi ha encara alguns detallets que s'han d'acabar de polir, però en general no necessitem tindre el Flash instal·lat, el Silverlight de Microsoft, no necessitem tindre cap tecnologia externa instal·lada per reproduir vídeo.
Això que dius, en definitiva, és més comoditat per a l'usuari, no? O sigui, jo encara recordo aquella època terrible en la qual, si volies posar un vídeo, havies de posar una versió per Real, una versió per Windows Media Player, una versió per QuickTime, i al final paraves boig i l'usuari parava boig, perquè ara vull veure aquest vídeo, però aquest és per Real i no tens instal·lat el plugin de Real. Tot això s'acaba, no?
Correcte. Una de les coses que molt bones que té és això, tant l'àudio com el vídeo, simplement amb una etiqueta o un tag, com se l'anomena tècnicament, et permet ja reproduir directament el vídeo. Sí que és cert que hi ha una lluita allà als
còdecs. Sí, tot allò dels còdecs que explicaves al darrere, però...
Bàsicament és molt fàcil la inclusió d'elements multimèdia, sense tindre que fer la instal·lació. I també tenint en compte els temes de seguretat. És a dir, abans havíem de seguir els plugins de Flash, de Real Player, de QuickTime, etc, per fer les actualitzacions, perquè molts dels bugs de seguretat que venien a través del navegador no eren realment propis del navegador, eren molts a través d'aquests programes ActiveX o plugins que des d'allà dins és on ens enviaven els virus o de més, no? I llavors això també ha sigut una evolució en termes de seguretat, és a dir, la pròpia HTML5, el no fer ús d'aquests elements de tercers, de propietats...
És més segura.
Exacte, en genera una miqueta més de seguretat.
De fet, un dels últims virus que han aparegut això per Apple, per Mac...
Sí, el Mac, primer, no, deien?
El primer, bueno, suposo que n'hi ha algun altre, però una massa, diguem-ne, que
no?
El Flashback, sí. Justament es presentava com una actualització del Flash.
Sí.
No? Vull dir que...
Home, el Flash té molt mala fama, no sé per què, però té molt mala fama.
De fet, des de...
Que gasta molt, que consumeix molta màquina...
Sí, bueno, jo crec que ha fet molt de bé la web, perquè realment hi havia webs que veies el GIF animat típic, que allò realment hi havia imatges d'aquestes que...
Era simpàtic, ara ara ho veus vintage.
Clar, clar.
Totalment. Ara sí. Torna, no?
Sí, sí, sí. I el que donava era això, una miqueta l'animació i la, bueno, aquesta interacció amb l'usuari. Jo recordo haver fet webs l'any 2000 que amb el Flash els podíem resoldre, i potser l'evolució del JavaScript en aquella època no era tal com ara, no teníem uns frameworks que ens facilitessin la vida dels desenvolupadors i tenia un cost molt elevat, i a través de l'eina de Flash podies fer doncs, petites coses com agafar i arrastrar elements per pantalla, i això ho podíem fer amb el Flash i ens facilitava una mica la tasca. Per tant, jo crec que el Flash ha donat coses de bé, però amb l'irrupció de l'HTML5 es poden fer moltes coses amb menys cost i menys descàrrega per part de l'usuari. No penalitzes tant la seva interacció ni la seva experiència com a usuari dintre de la plana.
I una cosa, i això que diuen que l'HTML5, de fet, una part de l'HTML5 neix o és impulsat per matar el Flash, justament. O sigui, que hi hagi, bueno, Apple al darrere, la política d'Apple contra Flash, la picabaralla que hi ha hagut tota,
bueno,
la vida.
El que és cert és que quan va sortir el primer dispositiu, el primer iPhone, no? Ja van eliminar directament el Flash del dispositiu, i en el cas de l'iPad exactament el mateix. I això, ja aquests elements ja van ser doncs, uns desencadenants. El que al final està clar és que la tecnologia d'Apple és puntera i marca una mica el ritme, i més en l'evolució que estem és a dir, l'evolució que estem veient, que tot tendeix al dispositiu mòbil, és a dir, la web ja no és estàtica, la web és mòbil, i tots els usuaris el que volen és poder accedir a una plana des de l'ordenador d'escritori, i si me'n vaig a la platja amb el meu iPad també poder accedir a aquella plana i veure-la exactament igual. Llavors, clar, el que hem de tindre en compte, elements de connectivitat, un 3G doncs no anirà tan ràpid com la meva DSL de casa, i el Flash en aquest cas doncs et pot penalitzar això. Si ja parlàvem abans d'aquelles precàrregues lentes immenses que teníem abans, doncs ara això ens permet una miqueta agilitzar també el procés.
Després de la pausa parlarem exactament d'això, de com la web està esdevenint, bé, la web està morint-se, diguem, a mans dels aplicatius mòbils, i com està canviant tot això a internet. Avui l'internauta amb Francesc Puig, fpmweb.net, parlant sobre HTML5.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent, i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts, siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta, aquesta setmana tornant als orígens, parlant de tecnologia, d'HTML en aquest cas, però d'HTML5, amb el dissenyador i programador Francesc Puig, fpmweb.net, expert en HTML5, sobretot per a mòbils, que és el gran tema que volíem plantejar en aquesta segona part de l'internauta d'aquesta setmana, que és el gran canvi que s'està produint. No sé si tu estàs d'acord en això, de que d'alguna forma internet fins ara ha estat una tecnologia vinculada a l'ordenador de sobretaula, que amb unes condicions determinades, i molt ràpidament, perquè cal recordar que el primer iPhone és de fa 4 anys, em sembla, estem parlant de no res. Molt ràpidament, en canvi, els dispositius mòbils estan menjant-se-ho tot, i segurament la internet que naix ara és més una internet mòbil, i la internet de sobretaula serà més faena que una altra cosa, no? És a dir, la internet consum, per dir-ho, d'internet personal, serà sobretot una internet mòbil.
Sí, sí, totalment d'acord. És a dir, el que hem sofert en els darrers temps és això, l'evolució d'aquesta web que anàvem a consultar i era puntual en el nostre escriptori, en el nostre ordenador, sinó que ara portem la web sobre nosaltres. És a dir, pel tren, per exemple, veus tothom que està amb un smartphone i està o fent cerques al Google o consultant el seu mail o cercant aquella pàgina web que li dona informació del teatre o etcètera, etcètera, no? I el mateix passa en els tablets, no? De fet, les estadístiques diuen que hi haurà més connexions o més navegacions a internet a través d'aquests dispositius que no des dels propis ordenadors d'escriptori, amb la qual és una tendència totalment a l'alça. Aquí també ve l'esforç implícit en aquest cas ja en el nostre sector, en els desenvolupadors, que hem de muntar webs o hem de desenvolupar aplicacions no pensant en que anirà amb un ordenador i una resolució determinada, sinó que hem de fer una aplicació i definir unes planes les quals s'adaptin automàticament a qualsevol tipus de dispositiu. És a dir, si un usuari vol consultar la nostra plana en un iPad, s'hauria de veure exactament igual que en un iPhone i que en un ordenador d'escriptori. I no només el suport, sinó el navegador, el que dèiem abans, si entro en un Safari d'Apple, si entro en el Firefox, si entro en l'Internet Explorer. Llavors, HTML5, tornant una miqueta a la conversa, ens aporta a través de les fulles d'estil, a través de la CSS3, de l'última versió, ens aporta elements que ens permeten utilitzar això d'una manera responsable, no? El tema del disseny responsable. Ens permeten fer ús de les media queries, per exemple, que és un component que ens ve nou aquí, que ens permet donar aquest valor afegit al nostre layout, a la nostra presentació d'aquests aplicacions.
Media query i layout en la mateixa frase. Que has dit media query i layout en la mateixa frase.
Això es penalitza.
Es penalitza. Campana. Bé, el que permet que la presentació siga rica.
Correcte.
I xula. Estàvem parlant d'això, no?
Això, perfecte. Al final ens acabem entenent, eh? Vull dir, tampoc no són... Veus? Estem molt,
no,
sí, molt lluny.
No, fas molt entenedors.
Fas broma, fas broma.
I llavors ens permet això, adaptar fàcilment, entre cometes, al final has de donar-li aquesta lògica en la part de darrere d'aquest veure el codi font, no? Però ens permet adaptar la pàgina a tots els dispositius. I això també és una característica de l'HTML5.
Què passa? Imaginant aquesta internet del mòbil, jo veig dos fronteres que no sé si em preocupen, vull dir, però que les veig potents, no? Una primera és la màquina. És evident que els smartphones en 4 anys han estat una revolució brutal, però, clar, aquest telèfon haurà d'evolucionar també. És a dir, hi ha tot allò del grafè, de les tecnologies flexibles, que el telèfon es convertisca en una fulla, com a mínim, llegir-te una revista en un telèfon, ara mateix és una cosa complicada, i pot ser un dia n'hi haurà una espècie de telèfon que es convertirà en iPad o un iPad que farà de telèfon, jo què sé. Però, per una banda, n'hi ha una certa complicació de la màquina, que no sé tu com te ho imagines, això. Però, per una altra, n'hi ha una cosa que a mi em sorprèn de tot aquest món, que és, no sé si és el final de la web o la irrellevància d'una bona part de la web, perquè, per la meva pròpia experiència personal, amb l'iPad acabes més navegant per apps que no tenen URL, que són tancades en elles mateixa, que no vas botant amunt i avall. I clar, això és un model molt diferent al model de la web, no? És a dir, l'app és una evolució de la web o és una cosa completament nova? I els telèfons, què? Com ho fem, això?
No, no, és un tema interessantíssim. La primera part de la pregunta, o podríem dir, tenim el Samsung Note, no?, que és un híbrid,
és
ja,
camí, ja.
Exacte, sí. No? Llavors allà ja, si no portes ulleres com ara jo, no, bueno, ja tenim allò una miqueta d'amplitud en quant a la pantalla. El que sí que és cert és que un smartphone no deixa ser un telèfon, que l'hem de dur a la butxaca i té les mides que té.
Clar, però és que la potència de durar la butxaca és precisament, clar, la clau de l'èxit.
Exacte, no? I llavors el que també és cert és que té les mides que té, llavors també ens hem d'acostumar. Jo recordo també quan van sortir aquells primers Nokia amb el teclat que havies d'apretar el botó 1 3 vegades perquè et sortís la lletra A, i ostres, i això és... I al final veies la gent que clic, 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 i en 5 minuts escrivia un text, no?
Sí, sí.
Doncs aquests teclats Qterri també integrats a la pantalla sense la botonera, ostres, i això, bueno, doncs precisament és un valor afegit, perquè si et dono el mòbil i no tinc aquell botó, un futur, doncs, hauré de treure un model nou en aquell botó integrat. En canvi, el Qtery, com que va per software, no, per programar, doncs allà ja integrem aquests botons. Per qual jo crec que diversificaran el producte i hi haurà N mides i N models. El cas d'Android, que és l'altre tipus de sistema operatiu, allà ja, per exemple, estem veient ja models. Tenim un Samsung Galaxy S3 que acaba de sortir al mercat, tenim el Samsung Note, que és un híbrid ja, com tablet i smartphone, i després tenim el telèfon tradicional amb pantalles més petites, no? El Samsung Ace o aquests tipus de dispositius. Després, pel que fa al tema de les apps, webs, etc., no? Jo m'agradaria diferenciar tres tipus d'aplicacions en aquest sentit. Tenim el que és la web tradicional, està clar, és un site normal en el qual accedeixo i veig la informació. Al final és un web tradicional que el puc adaptar a través de tecnologia HTML5 perquè ho visualitzi bé. Per altra banda, tenim el que són les aplicacions natives, en les quals jo me les descarrego a través de cada un dels mercats tancats, per així dir-ho, perquè al final aquestes 3-4 multinacionals estan
sí,
l'iTunes muntant...
Store, el Google Play, correcte, el de Nokia, que no me'n recordo com es diu,
World, i el Windows Phone Store també, a la botiga de Windows, que és un sistema que està en creixement també, al final és tecnologia Microsoft, Windows, i això també anirà més. Al final són tres mercats tancats d'aquestes multinacionals que són les que controlen les aplicacions que hi ha i pugem als desenvolupadors, a banda dels ratings que et cobren. És una aplicació d'Apple, a tots els ingressos que tu tens, un 30% se'n va cap a ells. Llavors també és complex monitoritzar aquest tipus d'aplicacions. Hi haurien les aplicacions natives, és a dir, aplicacions que jo puc desenvolupar i s'instal·len i es reparteixen al sistema de fitxers del propi smartphone o tablet. Hi haurien el que serien apps contextualitzades en el món web, és a dir, jo puc muntar una web que sigui app, doncs sí, és una cosa que va a cavall entre un lloc i l'altre. Parlàvem del web mòbil normal, parlàvem de l'app nativa, i aquest web app, és a dir, jo amb poca implicació de codi o de programació, jo puc muntar
això una... seria fer com una trampa, una pàgina web que se't presenta com si fos una app.
Correcte. Llavors aquí entra molt fort el que és HTML5. És a dir, et permet una sèrie de coses, permet emmagatzemar local storage o et permet emmagatzemar coses en local, informació persistent en aquell usuari, que tu quan la tornes a executar no torna a fer una crida al navegador i te'l retorna la informació i es perd, sinó que te la presenta. Et permet ficar en memòria connexions sense tindre connexió a internet, mode offline, per exemple, no? És a dir, jo puc tindre la meva aplicació i sense tindre connexió estic utilitzant-la i és una web app. Per exemple, al final Shell Times, la seva edició està feta amb HTML5 100% i és una web app. I precisament això ho van fer per tenir uns problemes amb l'App Store i de més i han tirat aquest camí. I és una web app fantàstica.
I d'aquests tres, quin és el millor? Què aconsellaries tu?
Jo aconsellaria, per exemple, a la gent com ara jo, que em vaig trobar fa 2-3 anys enrere, que començàvem ja a desenvolupar apps, aplicacions per dispositius mòbils, i volíem fer aquest pas de web a app, el que vam fer va ser, bueno, com ho hem de fer això? Clar, jo quan vull muntar una app per un dispositiu mòbil, tinc que conèixer, doncs, en el cas d'Apple, Objective-C, baixar-me la seva idea de desenvolupament, l'Xcode, i una sèrie d'eines i de noms raros d'aquests que ens permeten fer l'aplicació nativa. En el cas d'Android, el mateix. M'haig de baixar el Java SDK seu, una sèrie de llibreries, una sèrie d'eines. En el cloud de BlackBerry també, el Windows Phone també. Llavors, tinc que atendre N elements per cada una de les aplicacions. Això vol dir que tinc que fer un desenvolupament per un per l'altre, un per l'altre. Amb la qual tots els recursos...
Tornem al Netscape i l'Explorer.
Sí, el que passa que allà el llenguatge era comú. Parlàvem d'HTML, JavaScript, al final veuràs que la imatge està més amunt o més avall, però t'acabarà funcionant. Aquí no. Aquí jo faré una cosa per Apple, que després Android no em funcionarà.
No es llegirà.
I això són recursos d'IT de cara a empresa, en el qual aquella gent ha de tindre el coneixement de desenvolupar en C, en Java, en Objective-C, en C-Sharp, en el cas de Windows, per exemple, o altres tecnologies, no? Llavors, HTML5, tornant al centre de la conversa, el que ens permet és poder fer aquest salt de lo que és un coneixement que tinc jo com a web per poder desenvolupar apps. I jo amb HTML5 puc muntar apps i penjar-les a l'App Store i reutilitzar el codi, sí. És a dir, jo puc muntar-me una aplicació amb tecnologia HTML5 i la puc penjar a l'Store de l'Apple. i la mateixa aplicació, exactament la mateixa, amb les mateixes línies de codi, la puc reutilitzar i penjar-la al Google Play.
Sí, a veure si ho entenc. Clar. És com si tu posares una maleta... És com si una aplicació fora una maleta buida i el que tu estàs dient és que si tu la maleta l'omplis amb HTML5, tu pots, amb una sola acció, omplir tres maletes diferents i després... simplement les penges en tres llocs diferents.
Correcte, diguem-ne, la clau està... Sí, però digues, no, Martí.
Jo m'ho intentava imaginar, també podria ser que estàs clavant una web, una web desenvolupada amb HTML5, la col·loques doncs, en cada una de les botiguetes aquestes d'aplicacions, com si fos una app, però continua sent HTML5. Amb la qual cosa, amb una sola versió, et corre amb tots els, amb tots els smartphones.
Exactament això. Això va molt bé, per exemple, la gent que desenvolupa jocs.
Això t'ho deixen fer, Apple i Google i...
Sí. De fet, entrant ja en exemples, per exemple, jo he desenvolupat una aplicació, és un producte que serveix per promocionar el que són esdeveniments, espectacles i demés. Per exemple, hi ha un cas que vam fer per la Festa Major de Vilafranca del Penedès, vam treure una aplicació, està desenvolupada amb aquest tipus de tecnologia. I la mateixa aplicació la tenim per el que és l'App Store i està penjada a l'App Store. 4 dies vam tindre unes 4.000 descàrregues a l'App Store i al Google Play. Tenim allà penjada l'aplicació. I és usable i accessible. I utilitzem elements de geolocalització, utilitzem elements de local storage, etc. És a dir, fem ús d'aquesta tecnologia i ens permet reutilitzar pels dos sectors. Totes les apps es poden desenvolupar amb això? Home, és com tot, no? S'ha de mirar cada cas. Que també és cert és que... una app desenvolupada amb aquesta tecnologia, diguem-ne, has de fer ús de les bones pràctiques que demanda el llenguatge com a tal, perquè si no sí que el rendiment el notes, l'experiència d'usuari no serà la mateixa, i llavors sí que t'has de treballar molt bé el layout o la interface que ens dona aquella pantalla, la interacció d'aquest usuari, perquè no va amb ratolí, sinó que va amb elements de tàctils. I aquests elements, diguem-ne, te'ls has de treballar tu amb llenguatge web, però pensant en que al final és una app. És una app que després voldràs encapsular i enviar-la als diferents mercats.
Però aquest tipus d'apps també es poden trobar, o sigui, podries accedir doncs, a través del navegador de l'iPhone, en aquest cas, podries accedir a una adreça, una URL,
sí.
I trobar-te, doncs, que allò acaba sent, doncs, l'experiència de llegir-la seria com una app.
Sí.
Amb la qual cosa, aquest tipus d'apps mixtes no caldria, per exemple, doncs, que passessin per l'App Store.
El que passa és que l'App Store té un avantatge, que és que la gent busca allà. O sigui, l'App Store és
el centre... Sí, però també pagues.
Sí, però l'App Store o el Google Play són els centres comercials. Molta gent, depèn, no? És a dir, la Festa Major de Vilafranca suposa que omples Vilafranca de cartells i és més eficaç que posar-te a l'App Store. Però si fas una web de jo que sé què, una aplicació de no sé què, que has de fer propaganda, diguem, global i mundial, pues segurament és més senzill posar-lo a l'App Store i al Google Play, que després t'han de trobar i t'han de fer de tot, que això no és que siga precisament fàcil tampoc, però diguem que no fer un... O sigui, jo entenc que estar en l'App Store o estar en el Google Play és perquè és el lloc on la gent està.
Sí.
Tu vas allà on està el personal, no?
Tu mateix deies un exemple claríssim. Faig ús de l'iPad i faig ús més de les apps que de les webs. Llavors el que està clar és que el nou Google, per entendre's, de les apps és el propi mercat del dispositiu. El que sí que és cert és que cada projecte és un món i al final has de veure quin target vas i quina diguem-ne, ventall de públic has d'anar. El que està clar és que l'App Store és el gran aparador mundial de la teva aplicació. Per altra banda, tu pots distribuir-la, com deies, Martí, responent una miqueta. És a dir, la mateixa aplicació que jo pengi a l'App Store, si l'he desenvolupada amb aquest tipus de tecnologia, jo l'executo via navegador i l'aplicació funciona exactament igual. És una tecnologia, diguem-ne, que ens permet reutilitzar el codi i ser multiplataforma. Multiplataforma, la definició és aquesta, precisament. És a dir, ho tinc en un dispositiu mòbil, el puc passar a un tablet, me'n vaig al navegador i visualitzo el mateix. Com et deia abans, una de les coses, per exemple, en el debat vam tractar, era d'això que a nivell de videojocs és molt potent, perquè jo puc desenvolupar-me un videojoc amb tecnologia HTML5, fent ús del Canvas, fent ús de JavaScript, fent ús del WebGL, etc. Aquests components que ens permeten fer això i reutilitzar aquell codi d'una manera més fàcil. D'altra manera, com us deia, tinc que fer un desenvolupament d'un joc en Objective-C i després fer la traducció a Java, compilar-ho amb dos entorns, enviar-ho amb dos entorns, etc, etc.
I el límit d'això quin és? Perquè, per exemple, les BlackBerry, que és, molta gent les gasta, sobretot la gent jove, són un desastre per a les apps. No? Mm-hmm. Amb HTML5 pots usar qualsevol classe de telèfon?
Sí,
o...
sí, sí, és múltiple de forma. És, o sigui, una de les frases que ven HTML5 és multiplataforma, multidispositiu, multisistema, navegador, etc. És a dir, clar, en el cas de la BlackBerry, per exemple, si imaginem la BlackBerry tradicional, hi pot anar bé, sí, executa correctament, perquè el motor que executa aquest tipus de codi és el navegador propi, és el web, WebKit, i això el que fa és executar-ho en qualsevol entorn. En el cas de BlackBerry, un dels inconvenients podria ser, ara que, per exemple, miram aquesta la Festa Major, és el tamany de la pantalla. Clar, és una de les coses que té. També és cert que BlackBerry tendeix a fer aquelles pantalles i a fer-les tàctils, amb els teclats integrats. Llavors, bueno, és una miqueta l'evolució que també entenc que BlackBerry... bueno, això és un punt de vista molt personal, eh? No?
I això, l'altra evolució gran que està donant-se, que és també cap a la desaparició de la televisió, tal com l'entenem ara... amb el rotllo dels Jocs Olímpics, tot el món està ja parlant de l'Smart TV, sí. I l'Smart TV, te trobes, jo no en tinc cap, però l'altre dia en una botiga me n'ensenyaven una, que acabes anant al Google Play també,
sí,
que,
sí,
o sigui, acabes baixant-te... Sí, sí. O sigui, qualsevol aplicació d'Android, diguem-ho així, serveix per una Smart TV, no? I se rumoreja molt que Apple traurà la seva televisió i que, per tant, ja tornarem a ser-hi. Aquest mateix desenvolupament també valdria, per tant.
El mateix. Sí, sí.
Però, clar, sí que has de fer la feina de pensar que una cosa l'estàs mirant en una pantalleta xicoteta i una altra cosa l'estàs mirant amb una mega pantalla.
Correcte. Sí, sí. I llavors HTML5 et dona les eines, per dir-ho d'una manera planera, et dona les eines per poder-te per poder crear això d'una manera determinada amb poques línies de codi intel·ligible per cada un dels dispositius. L'Smart TV és un clar exemple, és a dir, les LG ara traurà, crec que és a finals d'aquest mes, una televisió ja amb el Google TV integrada i de més. A banda d'això hi ha l'Apple TV, que ja accedeix a iTunes i de més, i hi ha altres gadgets avui en dia que també estan fent ús d'accés via navegador, en el qual tu pots executar, vaja, al final, a planes HTML5.
I no és molt pesat tot això? De dir, a tu te ve un senyor i te diu, escolta, fes-me un projecte i ara tens que pensar com ho veuran per la web, com ho veuran per l'iPhone, com ho veuran pel Samsung, com ho veuran pel Galaxy, com ho veuran per no sé què, com ho veuran la televisió. No és un garbuix tot això?
Sí, és un... té un
bé,
punt de...
també que responga que sí.
té un punt de complexitat, però de totes maneres l'HTML5ens permet, diguem-ne, simplificar una miqueta aquest...
abordar tots els fronts, sí, amb un mateix...
intentar-ho atacar d'una manera més fàcil. Després no hem parlat d'eines ni de coses molt concretes, però cada desenvolupador sap, diguem-ne, les eines que pot incloure dintre del seu projecte que li permeten ja avançar uns passos. És a dir, ara tinc que pensar aquelles resolucions i això, no, utilitzo un framework,
sí,
utilitzo
un paquet que ja està prefabricat que l'utilitzo per salvar-me aquesta funcionalitat,
i ja hi ha certes coses que te les dona, no? Sempre passant per la línia d'estàndards HTML5 i de més. Això, per exemple, ja és un fet en el cas d'Android. En el cas d'Apple és molt fàcil. Hi ha developers d'iOS, del sistema operatiu d'Apple, que, clar, tu desenvolupes per iPhone, iPad, s'ha acabat. No has de pensar en res més ni resolucions. En canvi, si ets developer d'Android, tens un problema, perquè llavors el desenvolupament, bueno, tens un problema. A nivell de resolucions de pantalla, no? Has de començar a desenvolupar pel Samsung, que és pantalla petita. Bueno, en elements, hi ha múltiples dispositius en el qual el sistema operatiu està instal·lat allà. En el cas d'Apple representa que ells distribueixen hard i soft, i és únic, i és l'element. Ara, la nova versió d'iPhone 5 sí que es parla d'una pantalla algo més alta, bueno, ja seran tres resolucions, però al final queda molt acotat. En canvi, en els altres sistemes, en Android, allà sí que tenim un ampli ventall de dispositius, resolucions de pantalla, etc, etc, i allò sí que és una mica caòtic, entre cometes, el fet d'adaptar i evolucionar. I llavors, si no utilitzes aquest tipus de tecnologia dinàmica que et permeti fer aquests ajustos, és complex, és complex.
Per tant, teniu feines, desenvolupadors, eh?
Sí, esperem.
Aquella cosa, perquè jo recordo que al principi de l'HTML, en aquell HTML1 que deien, una de les coses que afirmava la gent, i era veritat, és que qualsevol pot fer una web. I allò era un canvi revolucionari, perquè en el fons era donar molt de poder a la gent, no? Ara ja no, ara això ja tens que saber alguna cosa, eh?
Bueno, que això passa com a totes les professions, no? També, vull dir, el que sí que és cert és que hi ha un... Sí, perquè ara al final han parlat d'aquesta... Jo puc fer ús d'HTML, val? Jo soc programador web, passo HTML5, ah, ja puc muntar una app i pujar-la. Sí, però no m'ha entrat aquí els detalls aquells de quan me sento davant la meva pantalla i començo a apretar el codi de més i no em compila, no m'executa, etc. És a dir, aquí també hi ha coses intermitges que no m'ha entrat al detall, que també li eleven la complexitat en el desenvolupament d'això. Al final és una app que te l'ha de provar Apple. L'Apple s'està un mes revisant la teva aplicació, en el millor dels casos, pot ser que te la rebutgi, t'has estat 5 mesos desenvolupant una app i ells te la tiren enrere perquè hi ha un element religiós que diu que no sé què, o perquè no has ficat la validació de que estàs desconnectat d'internet i li has de treure un missatge a l'usuari. Llavors, hi ha molts detallets d'aquests que no es comenten, però que sí que te'ls trobes quan estàs allà lluitant amb el desenvolupament, no? Però aquest llenguatge, per exemple, que és amb el que avui hem fet una mica la tertúlia, l'HTML5 et permet, diguem-ne, fer aquest pas i utilitzar aquestes eines de millora que ens permetran fer una mica aquest salt.
Jo, o sigui, reprenent una mica això, el que deies abans, em preguntava si és difícil, sobretot doncs, per una persona com tu, doncs, que es dedica a això de les aplicacions, si és difícil, doncs, està al dia de totes les aplicacions que estan sortint una rere l'altra. I això, en el cas aquest, doncs, per exemple, doncs, adaptar una aplicació doncs, per amb Android, no? En el cas aquest, doncs, que tingui 1000 resolucions possibles.
És impossible, no? Estar al dia de tot.
Doncs està demostrant que de moment sembla gairebé el dia de tot.
No, bueno, és complicat. És complicat, la veritat és que sí. Jo crec que hi ha un punt també de que la professió sigui una mica la vocació. I llavors aquí ja et retroalimentes, no? I al final...
Ja ara som viciós, dis-ho clar.
Bueno, no, al final hi ha un punt que dius, a veure, jo ara per estar-me mirant, no sé, o un altre agafarà una novel·la, de, no sé, policíaca, i jo agafaré, doncs, la biografia de Steve Jobs, o agafaré l'últim llibre de...
No, tu veus una web o una app i t'encanta furgar per dins a veure
pues,
com ho han
sí,
fet.
Sí, una mica això, sí. Sí, i llavors entenc que això també... va bé i llavors, sobretot és això, o gent que vulgui llançar-se a aquest món, per exemple, o a l'època que estem, al final ens hem de reinventar i invertir en millorar el coneixement i a tirar endavant. Vull dir, al final no hem d'estar parats i dir, bueno, ja sé fer això i bueno, segueixo, no?
Molt bé, doncs segueix perquè no se t'acabarà la feina. Se'ns ha acabat l'internauta aquesta setmana, ha passat molt ràpid, ja passa a vegades això, i ho hem fet parlant de codi, tornant als orígens del